més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís d'avui dijous 30 de setembre del 2021, a poc més de 24 hores del tercer partit de la temporada a l'estadi de la Nova Creu Alta, sisena jornada, aquest centre d'esport Sabadell Villarreal B, la sisena oportunitat que tindrà el centre d'esport Sabadell de sumar la primera victòria de la temporada i haurà de ser en un duel de contrastos pel que diu la classificació, perquè el Sabadell es troba en posicions de descens i perquè ve el líder, aquest Villarreal B, intractable en aquestes primeres 5 jornades, 11 gols a favor, un gol en contra només i líder, com diem, amb 13 punts de 15 possibles, l'equip de Miguel Álvarez. Avui és dijous, avui no és divendres, però com que el partit és demà, avui haurem de fer mitja prèvia d'aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Villarreal B. Avui, de fet, han parlat els dos entrenadors, tant Antonio Hidalgo com Miguel Álvarez, a la prèvia. Demà, per cert, escoltarem el de Guarromán. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau, com estem?
Tu has seguit aquesta roda de premsa del tècnic de Canovelles a la sala de premsa Miguel Quereda, de la Nova Creu Alta. D'entrada, perquè ahir no ho vam comentar amb l'Adriana Arroyo, ens va quedar aquest tema pendent. Com està la infermeria del Centre d'Esport Sabadell? Quins jugadors arriben, quins jugadors no arriben, fins on sabem?
Doncs sense moltes sorpreses et diria jo. Diego Caballo ja sabem que estarà un mes lesionat per aquesta recaiguda al soli, així que el carriler esquerrà doncs, no hi serà pel partit de demà. Iago Indias encara no arriba, això també ho sabíem, fins aquí tot normal. Ramon Folch, que s'ha perdut les últimes jornades, tampoc hi serà, el migcampista reusenc, així que descartat.
Ja tenim tres descartats.
Correcte. I Caixe, que no hi va ser en el partit contra l'Algeciras, ha entrenat amb normalitat. Per tant, en principi, no ha de tenir problemes per entrar a la llista de convocats de demà.
Per tant, reapareixeria el jugador cedit per la Ponfe després de lesionar-se en l'últim partit, precisament, a l'estadi de la Nova Creu Alta contra el Barcelona B, en aquella mala caiguda que l'ha tingut doncs, uns 10 dies aproximadament de baixa. T'he de fer una altra pregunta, perquè avui ha sobtat el fet de veure un tuit del Centre d'Esport Sabadell entrenant a la mateixa gespa de la Nova Creu Alta, quan en teoria no l'havien de trepitjar fins al dia de partit. És evident que el dia abans se sol fer l'estratègia, la mateixa gespa de l'estadi on jugues, en aquest cas a casa, però és una pregunta que ens fem tots ara mateix i malauradament és una pregunta que ens seguim fent cada temporada quan arriba un partit del Sabadell a casa que acaba en un estat desastrós, lamentable, la gespa. Per tant, te la faig a tu la pregunta. Com has vist la gespa?
Abans que et respongui jo i abans que parlem d'aquest tema, si et sembla, escoltem Antonio Hidalgo, què ha dit en roda de premsa quan se li ha preguntat això. Antonio Hidalgo, com està la gespa de la Nova Creu Alta?
No és algo que hagi de contestar jo.
Clar, concís, res més, no? No t'has deixat res ni per davant ni per darrere.
No, aquesta ha sigut la resposta d'Hidalgo. És un missatge, evidentment, molt curt i crec que
sí,
diu...
però carregat de significat.
Sí, diu molt poques coses explícitament, però de forma implícita crec que en diu moltes. És evident que la gespa no està bé, ja ho hem comentat en els últims dies, que després del partit contra el Barça B, doncs, ja es veia que no tenia aquell color verd, no? Estava força lletjota, per
sí,
dir-ho directament.
Sí, i que s'aixecava amb molta facilitat en moltes parts.
Sí, i el que dèiem el dia de la presentació de Sergio Aguza, diria que vam tenir l'ocasió de trepitjar la gespa, la zona de davant de banquetes mateixa, que és on es van fer totes les fotografies de rigor, etc., realment estava força malament, i per això durant aquests dies doncs, se li ha fet un tractament, punxades, etc. El típic procediment. Veurem com estarà demà, però evidentment, escoltant aquesta resposta d'Hidalgo, la gespa no està bé, i això sí, jo crec que el de Canovelles, Pau, tampoc ha volgut entrar molt en aquesta qüestió, simplement per diverses raons, jo crec. D'entrada, per no buscar allò, alguna excusa o alguna explicació, de no posar-se la vena abans de la ferida, no? De dir, com després del partit del Barça B, tampoc va voler parlar de qüestions molt futbolístiques, no? Sinó assumint tota la responsabilitat, doncs una mica en la mateixa línia, no? De dir, anem a parlar del partit contra el Villarreal B i deixem-nos estar d'altres històries, però al final és veritat. que per com està la gespa, és veritat que si ve un rival, tipus, se m'acudeix, dels que han vingut aquí a la Nova Creu Alta, la Balompédic Galinense, doncs que la gespa no estigui en molt bones condicions, si jugues a pilotada llarga buscant segones jugades, tampoc té per què ser un factor molt desfavorable per la teva part. Ara, per Sabadell i Villarreal bé, pel futbol que practiquen, la gespa estarà malament pels dos equips. Per tant, jo crec que dir que la gespa no està bé, no crec que sigui excusa ni per uns ni per altres, no? Perquè estarà malament pels dos equips. I al final, Pau, és una qüestió que parlem pràcticament partit rere partit, sempre que el centre d'esports juga al temple, així que al final Antonio Hidalgo també es cansa una mica, no?, de sempre referir-se a la qüestió de com està el terreny de joc, així que diu... Millor que ho contestin uns altres, jo vinc aquí millor a parlar de temes futbolístics.
Mira, m'estava fixant en la predicció del temps, perquè aquí quan juguem a casa també ens hem de fixar si plou o no plou, si ha plogut els dies d'abans o no. Avui, teòricament, no ha de ploure a Sabadell, i demà és un dia de sol i núvols, més o menys com el d'avui, amb màximes de 25 graus, mínimes de 14, i a l'hora del partit, 22 graus. Teòricament...
No ha d'haver problema, no?
Condicions perfectes. Veurem la gespa com respon. Bé, en qualsevol cas, anem a la parcel·la purament esportiva, perquè al final estem en el de sempre, la mateixa cantarella d'aquestes primeres 5 jornades. El Sabadell, o gairebé totes les jornades, el Sabadell en defensa bé o molt bé en la majoria de partits, i en atac què?
En defensa, doncs, el que hem anat comentant aquests dies, no? Amb aquest asterisc del partit del Barça B, per la resta doncs, s'ha vist aquesta solidesa de l'equip. En atac es veu progressió durant els partits, però falta matar, no? Rematar la feina que es crea de mig camp cap endavant. Escoltàvem a Aleix Coc ahir, si no m'equivoco, Pau,
sí.
No? I incidint també en aquesta qüestió, i dir també que potser l'equip no ha tingut tota aquella sort que potser fa falta, no?
Sí, ell deia fins i tot que no era una qüestió de millorar, sinó de tenir, acabar de tenir aquesta fortuna o d'arribar a la pilota per uns centímetres, com ha passat, per exemple, pilotes a l'espai que Néstor no arriba per centímetres, centrades laterals fortes, tenses, que, per dir un nom, Aaron Rey no arriba per centímetres... Li ha faltat molt poquet al Sabadell, segons la versió de Aleix Coc.
Doncs en un discurs molt similar, diria jo. És veritat que també reconeixent tot el que s'ha de millorar en aquesta parcel·la ofensiva, Antonio Hidalgo també ha parlat de que ha faltat una mica de fortuna en aquests partits.
La diferència de parlar, de tenir... És veritat, que tenim un bagatge molt pobre en quant a gols, és que la pilota del Jacobo en tres, o que la pilota del Cache en tres, o que l'ocasió clara de l'Estor el primer partit, o del Toni de l'altre dia tinguéssim algun gol més, sí que és cert que hem de produir moltíssim més, i a partir d'aquí, això és un grup, un equip que ha de defensar els 11, i hem d'atacar també els 11, i no li podem donar només la responsabilitat als de dalt, no?
I ara pregunta també per tu, sembla el tribuna això, partit d'urgències, partit de pressió, de... entrar en un terreny perillós si no es guanya el Villarreal bé?
Jo recordo que abans del partit de l'Algeciras també es deia que, clar, si no guanyaves el Nuevo Mirador, després et venia el líder a la Nova Creu Alta, i que si en 5 jornades no havies estat capaç de guanyar, doncs el partit contra el Villarreal bé, al final, vulguis o no, hi hauria més aquell xup-xup, no? Més aquells nervis normals, i davant d'un partit que se suposa que serà un dels tests més exigents que tindràs en tota la Lliga. Què diu Antonio Hidalgo sobre aquesta qüestió? Doncs que sí, que la pressió sempre la tenen, ell ja ho ha dit reiteradament en altres setmanes, que la pressió la sent dins i que li agrada també notar aquesta pressió, i més per l'exigència que té l'equip aquest any, però sobretot envia al de Canovelles un missatge de tranquil·litat.
He de buscar les millors solucions, des de la tranquil·litat absoluta que has de veure en perspectiva tot, i saber que l'entorn nostre hi ha una exigència molt més gran que altres temporades, no? Però això no ha d'afectar els meus jugadors, ells han d'estar tranquils, i com vaig dir l'altre dia, aquesta pressió la porto dintre, l'hem de fer funcionar de la millor manera possible.
Doncs missatge de tranquil·litat, de canalitzar aquesta pressió d'Antonio Hidalgo abans de rebre el líder, el Villarreal B, a la Nova Creu Alta. Un Villarreal B del qual també n'ha parlat el tècnic de Canovelles, tot i que em sembla que t'has guardat també alguna resposta per demà, no? Per entrar més a fons també en el que ha dit Miguel Álvarez.
Sí, demà escoltarem algun fragment d'Antonio Hidalgo parlant sobre el seu homòleg a la banqueta i també sobre l'equip rival en general, però bé, avui també podem escoltar què ha comentat l'entrenador del centre d'esports sobre aquest líder, ho deies Pau, l'equip més golejador, menys golejat i al final ens vindrà un tros d'equip. Més enllà del nivell de la seva plantilla, aquí la qüestió és que arriben en un estat de forma espectacular i per qui hagi... No em vull fer molt passat amb el tema, però per qui hagi vist algun dels partits del Villarreal bé...
És la primera vegada aquesta setmana que ho dius, eh? Sí.
És un tros d'equip i realment juga molt bé i espanta que vingui ara la nova Creu Alta, sobretot pel que comentaves al principi, Pau, per com arriben els dos equips, pels seus estats de confiança. És que tenen un rus, un coreà, un senegalès, Ann, Yosifov, Jackson, per dir tres homes en atac.
Estàs avançant en la secció de l'Agustí,
sí,
Bernat, eh?
Mira, el tenim aquí, que jo crec que... No sé què t'explicarà l'Agustí Bernat, però bé, segur que t'explicarà meravelles del Villarreal, estic convençut. Mira, fa que sí, que estic convençut. Estic convençut, que et parlarà bé de l'equip de Miguel Álvarez, perquè...
Ai, la màgia de la ràdio.
La màgia de la ràdio. Bé, he destacat això, homes en atac, el Villarreal B sobretot brilla per com genera joc a l'àrea rival, però què ha destacat Antonio Hidalgo de l'equip rival, del filial del Villarreal, sobretot, diu Pau, destaca la fortalesa defensiva del conjunt de Miguel Álvarez.
Molt bon rival, que ha tingut un començament fulgurant, practicant un gran joc, dominant tots els partits en diferents facetes. Jo crec que tothom veiem el potencial ofensiu que tenen, però jo el que destacaria és la seva fortalesa defensiva. Han encaixat només un gol, estan concedint molt, molt poques ocasions.
Doncs feia aquest anàlisi el tècnic de Canovelles, especialment posant èmfasi en aquesta parcel·la defensiva, on, bé, de fet, diria que el partit de pretemporada al centre d'Esport Sabadell li genera ben poquet al Villarreal B. No recordo, potser a la segona meitat, alguna jugada, però no recordo especialment que fos un partit brillant del Sabadell.
Jo crec que el Roger, que va fer un resum del partit, sortien poques ocasions del Sabadell.
Sí, va ser el dia que es lesiona Toni Gavarre, sí, però que va entrar a la segona meitat. El Sabadell encara no tenia caixa. Diria que encara no hi havia Moja Esarfani, per tant faltaven peces en aquesta parcel·la ofensiva, però aquell dia el Sabadell no va trobar gaire el camí per fer-li mal a l'equip de Miguel Álvarez. L'última, d'Antonio Hidalgo.
Sí, serà un partidàs segur, Pau, perquè més enllà del que digui la classificació, se suposa que estem en un enfrontament on hi haurà un duel entre dos candidats a l'ascens. Al final, el Sabadell, pel que hem anat comentant tots aquests dies i setmanes, per pressupost, per haver baixat ara de segona divisió...
Sí, i perquè ho han dit ells mateixos.
I perquè ho han dit ells mateixos, correcte. Ha d'estar dalt i el Villarreal B... Sabem la irregularitat que tenen molts filials, però home, pinta molt bé el conjunt de Miguel Álvarez. Un ha començat millor que l'altre, està clar, i per Antonio Hidalgo és qüestió de confiança. El Sabadell necessita tenir aquesta confiança que ara mateix té el Villarreal B.
És un gran partit, demà serà un gran partit, per el que et dic, no? Perquè és un rival que ha començat molt bé, que està fent un joc molt, 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 molt bo, però en les dues facetes del futbol, amb i sense la pilota, i un partit que agrada jugar, de referència, de veure de situacions que d'on venim, que aquesta confiança l'hem d'aflorar, que hem de creure molt més en el que fem, creure molt més en els bons jugadors que tenim. Això s'ha de refrendar, s'ha de plasmar dintre del camp.
Doncs absolutament. Partides demà entre Centre d'Esport Sabadell i Villarreal B a les 7 de la tarda. Veurem si això acaba afectant o no a l'afluència de públic a l'estadi. El club, per cert, a puntet, dels 5.000 socis. Si no és avui, serà demà i ja està.
Sí,
perquè
sí.
Fa tota l'oloreta que
serà demà. Sí, sí.
Abans del partit. Et vols apuntar, per ser el doble onada que va fer Adrián Arroyo l'altre dia, a tribuna preferent? O...
Què era, 3.500
espectadors? Jo vaig dir 3.500.
Va,
et sumes al carro com els 4.000?
Però doble onada, doble cafè o doble sopar?
És a dir, Adrián Arroyo ens deu un sopar ara mateix perquè nosaltres vam predir... Que
sopar, és que ho va rebaixar cafè.
No, sopar. Sopar està totalment guardat. Nosaltres vam dir que el Sabadell-Barça B hi hauria més de 4.000 espectadors, 4.200 al final. Per tant, aquí ens vam guanyar un sopar. L'altre dia el Tribuna va dir, pel xat, doble onada, si no arriba el Sabadell, si no s'arriben als 3.500 espectadors, em pagueu dos sopars. Però si vosaltres l'encertes, o si tu l'encertes, en aquest cas, doblem l'aposta.
Havien de pagar dos sopars, eh? Jo pensava que estaven de ju.
Si no fem...
però...
si no fem un i un i ja està.
Doncs va, m'apunto a l'aposta.
Sí,
sí, sí, superarem els 3.500 espectadors demà.
Per cert, demà, recordem, horari, 7 de la tarda, des de 6:45 aquí a Ràdio Sabadell, programació especial, no hi haurà notícies vespre, i hi haurà acte, per cert, abans de començar el partit, no de l'estil de la grada Lino, que va ser amb tots els honors, però també un acte important demà.
Sí, homenatge als socis d'honor dels anys 2019 i 2020, com dius, uns minuts abans d'aquest partit entre el Sabadell i el Villarreal B, és a dir, Antoni Martínez, en aquest cas a títol pòstum, i a Josep Maria Sabater, així que un detall també per part del club abans d'aquest enfrontament.
Doncs sí, un autèntic detall cap a aquests dos exdirectius del Centre d'Esport Sabadell en les últimes temporades, i malauradament l'Antoni Martínez, que ja ens va deixar fa uns mesos. Gràcies, Sergi.
A tu, Pau. Fins ara. Smoke in the sky and fire in the air.
Desire burns between them. One big... Hem escoltat les paraules d'Antonio Hidalgo aquí amb el Sergi Parc. Demà, per cert, en la prèvia pura i dura del partit, escoltarem també el tècnic Miguel Álvarez, l'ex-arlequinat, ara al capdavant d'aquest filial groguet, que d'entrada ja us diem que en roda de premsa no teníem avui disponible encara el vídeo, però ha dit que el Sabadell és un lleó adormit, han estat les paraules del tècnic de Guarromán. Ara el que toca, com cada dijous, és fer l'anàlisi del rival, buscar aquestes històries curioses de la mà de l'Agustí Bernat. Què tal, Agustí, com estàs?
Què tal, Pau, com estem? Amb ganes de partit.
Deixa'm preguntar-te, tu ets tan poruc com el Sergi Parc i creu que ens vindrà aquest cap de setmana al Brasil de... o els Països Baixos de Johan Cruyff o...
Home, és un dels equips que ha començat fort, que imposa, perquè a més està tenint registres molt bons, però és la frase pràcticament de moda, això no és com es comença, és com s'acaba. Queda molta lliga, però sí que és veritat que és un partit que seria preferible tenir-lo en un millor moment de forma de la temporada que no pas ara.
Serà la segona visita, per cert, en qüestió de dos mesos del Villarreal B, perquè ja va venir aquí a la pretemporada. En aquell partit va guanyar per 0-1 al conjunt arlequinat. El gol del filial groguet que va venir a la segona meitat, a la porteria que defensava Emilio Bernat. I hem de començar parlant d'aquest Villarreal B, perquè comentaves on posaves el guió que es tracta del filial més veterà. Recordo que ara fa un parell de setmanetes parlàvem del Barça B i em deies, home, és un equip força jove, fins i tot l'Algeciras era un equip no filial, força jove. Aquest Villarreal B té jugadors que trenquen amb la norma.
Sí, és el filial més veterà, sí que és veritat que és una expressió agafada una mica amb pinces i amb moltes cometes, perquè la mitjana d'edat és de 22,1 anys, però sí que és veritat que si ho comparem, per exemple, amb el Madrid-Castilla, que és el filial més jove, hi ha 2 anys de diferència, es nota també bastant, potser en aquest inici, o per exemple amb el Barça B, que també hi ha més d'1 any de diferència. Sí que és veritat que, per exemple, amb el Betis hi ha menys diferència, però hi ha una diferència important i una dada també interessant. Un filial que és l'únic equip, juntament amb el Betis B, que té només un futbolista, amb jugadors majors de 24 anys. En aquest cas, són 3 futbolistes més de 24 anys, una cosa que, per exemple, quan parlem del Barça B, només n'hi havia 2 amb 24 anys, un d'ells era Ángel Rodado.
És difícil de trobar avui dia el fet de tenir, doncs això, majors de 24 anys, 23, 24 anys, sèniors de totes en un filial, i sí que és cert que aquí hi ha 3 casos que el que fan és pujar molt la mitjana.
Sí, i pugen la mitjana i fins i tot pugen una mica el nivell, tot i que el primer d'ells és Gianni Casaro, que és el porter que fins ara només ha disputat un partit. Sí que és veritat que a l'hora de una mica tutoritzar aquests porters joves que té el Villarreal B, que després també parlarem de tota la història dels porters, és un jugador que aporta molt a l'equip, té més de gairebé 100 partits a segona divisió B i això és un plus. L'altre és Pablo Íñiguez, que és un central també molt conegut d'aquesta segona divisió B.
Del grup 3 de tota la vida, Hércules, 27 anys a més, Pablo Íñiguez.
Sí, 27 anys, 127 partits a segona B, però és que també en té 46 a segona A i a més va ser internacional en categories inferiors de la selecció absoluta. Per tant, un altre d'aquests jugadors amb 27 anys que dona un plus a la defensa i que també és un futbolista que podria voler tenir qualsevol equip de la categoria.
Doncs Gianni, 29 anys, Pablo Íñiguez, 27, i Ramon Bueno, per cert, també, que ens el deixàvem, 26. Aquí deixa'm afegir un apunt, perquè recordo que quan estava preparant allò els apunts del partit de pretemporada, em va sorprendre que Ramon Bueno sortia, que a més és de Borriana, és de la zona, sortia d'una lesió de 550 dies.
Sí, és un altre d'aquests futbolistes. Ara, de fet, parlarem d'un altre que ha tingut una lesió molt llarga, va tornar a debutar pràcticament aquest estiu i és una notícia que s'ha celebrat molt. Té 26 anys, més d'una setantena de partits a segona B, però és un futbolista que s'ha vist molt lastrat per les lesions i que ara intenta això, rellençar una mica la seva carrera en un Villarreal B, que és un dels equips potents de la categoria.
A més, hi ha dos jugadors més amb 24, no?
Sí, que són Ramiro Guerra, ara parlarem d'ell, i Leal. Al final, aquesta experiència és un factor que és molt important per l'inici de temporada. La mescla de joves, amb alguna peça més veterana que sempre n'ha tingut el Villarreal B, recordem l'època, per exemple, amb Carlos Martínez de davanter centre, que això aporta molt, però és que a més són l'únic filial que en aquests moments encara no han fet debutar un sol juvenil en la categoria. Ja ho ha fet el Madrid, el Barça, el Sevilla Atlético i el Betis B, però el Villarreal B és l'únic que encara no ha fet debutar cap juvenil, cap jugador del C, sinó que tot han estat jugadors, diguem, de fitxa de l'equip, no ara, són del filial.
Em deixaràs explicar una anècdota de la pretemporada, perquè ens deia, li preguntàvem a Miguel Álvarez quan va venir aquí a l'agost si hi hauria molta diferència entre els jugadors que tenia llavors a la nova Creu Alta i els que començarien la Lliga, és a dir, si d'aquests jugadors, alguns o la majoria acabarien al Villarreal a primera divisió, si el Villarreal tenia jugadors al primer equip que acabarien baixant al filial, i ens deia que no, que al final eren blocs molt definits i que aquells jugadors que venien a la nova Creu Alta són els que després acabarien jugant el gran gruix d'ells en Lliga. I a mi, per exemple, em crida l'atenció el cas de Jeremy Pino, que ha estat avui notícia perquè anirà convocat a la Lliga de les Nacions, aquesta final a 4, perquè ha saltat directament del juvenil al primer equip. Per tant, és un pas habitual també al Villarreal, que si s'han de saltar el grau del filial, se'l salten sense problema.
Sí, de fet, l'any que debuta Samu Chukwueze, que ho fa aquí a la nova Creu Alta, explicava Miguel Álvarez a l'acabar el partit que és perquè ja havia acabat la competició del juvenil, decideixen donar-li l'oportunitat, però que si no hagués acabat amb el juvenil, encara que estava destacant molt en aquesta categoria, no hagués pujat amb el filial, va debutar i ara ja el tenim jugant al Villarreal i a Champions League.
Recordo perfectament a Samu Chukwueze, jugant contra el Centre d'Esport Sabadell, quin tros de temporada que va fer. Volies destacar també històries curioses, no?, del Villarreal B, dels seus jugadors, perquè n'hi ha unes quantes.
Sí, algunes que tenen més a veure amb el futbol, altres. La primera d'elles que té més a veure amb el futbol virtual, i aprofitant que acaba de sortir el FIFA, que demà és el llançament oficial a tot el món, parlar de Juan Carlos Arana. Amb el tema de la pandèmia es va fer molt popular que els futbolistes, que qualsevol persona fes directes a Twitch, i Juan Carlos Arana és un dels que ho va aprofitar per fer directes jugant al FIFA. I és veritat que no podem dir que sigui el millor futbolista que juga al FIFA de la categoria, perquè clar, està Golderiu, que és una llàstima no tenir-lo al grup perquè podríem haver parlat molt d'ell, però és un futbolista que ha arribat al top 100 de Foot Champions, o sigui que en un cap de setmana és dels 100 millors del món. Al futbol real tampoc se li dona gens malament, aquesta temporada ja ha marcat 2 gols, però estem parlant d'un jugador també que al FIFA li ha donat les seves hores.
Per cert, Colderiu, Carles Santaló, si algú no el tema s'ha ubicat, deixa'm preguntar-te, ara tiro absolutament, em tiro a la piscina i no sé si té aigua, ha anat al Dux?
Sí, està jugant al Dux, que de fet és també l'equip de videojocs al qual pertany, o sigui, ja queda tot a casa i és
propietat de Courtois, de Borja Iglesias, etc. Doncs bé, aquí queda la dada. Per cert, al FIFA d'enguany no surten equips de primera ref, no?
No, per ara no, és una guerra que, bueno, abans amb 80 equips de segona B era massa, potser ara amb 40 si es va reduint, fins i tot acaba encaixant algun equip més.
Roger Benet es quedarà al FIFA 21 perquè surt del Sabadell i l'ha fet ja campió de la Champions. Anem cap a Rússia, Nikita Yosifov.
Sí, és pràcticament una de les grans promeses d'aquest equip, un d'aquests futbolistes, dèiem, Samu Chukwueze i Jeremy Pino, no seria descartable veure'l al primer equip aviat, i era una de les grans perles del Lokomotiv de Moscou, de la Superliga russa. L'any passat estava en dinàmica de primer equip, va debutar a la Champions contra el Bayern de Múnich, però tot el tema de la renovació, el continuar, es van callar, no trobaven un acord, i aquí el Villarreal ho va aprofitar, òbviament, i van a pescar el futbolista rus, se'l van portar, i és una de les grans perles de l'equip. Hi ha directius del Lokomotiv que han parlat molt i molt bé de Nikita Yosifov. Ell ja ha jugat amb la selecció sub-21, de fet, van a convocar del setembre, ara fa cosa d'un mes, i és un d'aquests jugadors a tenir molt en compte, perquè si li va mínimament bé la carrera el podem trobar a primera divisió ben aviat.
Al final també el Villarreal, la pedrera, la formació del minisubmarí, doncs es caracteritza per tirar i per anar a buscar diferents mercats, perquè hem vist durant els anys que no fan fàstics ni molt menys a mercats, el sud-coreà amb An, un jugador que hi ha ara a la plantilla, el mercat també africà, ho hem vist amb Samu Chukwueze, i això també em serveix i em permet per introduir el següent nom, que és Ramiro Guerra, que és uruguaià.
Sí, és un altre d'aquests futbolistes. Parlàvem dels veterans, parlàvem de Ramon Bueno i les lesions, però Ramiro Guerra ha viscut pràcticament un calvari similar. Era un d'aquests futbolistes que ja arriba a dinàmica de primer equip, que debuta amb el primer equip i té participació, i que el 2018 té una sessió al Nàstic per millorar la seva carrera, diguem, per jugar a segona divisió i no estar a segona B o tenir pocs minuts a primera, i comença a tenir problemes de genolls. Des de llavors, des d'aquell 2018, que es fa una primera artroscòpia, ha jugat 5 partits oficials des d'aquell any, o sigui, molts problemes de lesions. Aquesta temporada no ha debutat, però té 24 anys, encara és un jugador bastant jove, que encara té oportunitat de rellençar l'equip, i que l'any passat, que sí que tenia certa participació, no en partits, però sí en entrenaments del primer equip, és un d'aquests jugadors que, de forma oficiosa, també va ser campió de l'Europa League. En parlarem d'un que al 100% sí que ho va ser.
Sí, doncs ara m'estàs fent aquí spoiler, del que vindrà. L'altre dia fèiem el comentari, per cert, per rematar aquest bloc, el Tribuna Preferent, que la pedrera del Villarreal no té res a envejar a les de Barça, Real Madrid, Espanyol, Sevilla i grans equips de primera divisió. És una de les pedreres que s'està treballant molt i molt bé des de fa molts anys.
Sí, estem parlant d'un equip que de fet està disputant la Youth League aquesta temporada en la competició juvenil, que ahir, si no m'equivoco, va guanyar 0-4 al juvenil del Manchester United.
Una 4 diria que va ser el marcador, sí. Però bé, fent un partidàs.
Això, demostrant molt bon nivell. Però és que, clar, hi ha 16 futbolistes ara mateix al primer equip que han tingut passat, o present, principalment passat, al filial, i que l'any passat van ser a la final de l'Europa League. No els direm tots, perquè això són 16, són molts jugadors, però gent com Philip Jorgensen, que és el porter del filial, Àlex Baena, Jeremy Pino, Ferninho, Gerard Moreno, eren adants la temporada passada per aixecar aquesta Europa League. O sigui, també és un d'aquests filials que demostra que si tu rendeixes bé, probablement acabis tenint continuïtat amb el primer equip.
Sens dubte. Un Villarreal B que, si per alguna cosa destaca, tot i que escoltàvem, per exemple, a la roda de premsa i en els últims dies, a la roda de premsa d'Hidalgo i també a l'Aleix Coc, per exemple, en els últims dies, destacar la solidesa defensiva d'aquest Villarreal B, que només ha rebut un gol en contra, també destaquen molt aquests 11 gols a favor que converteixen l'equip de Miguel Álvarez en el més golejador del grup d'aquest grup 2 de la primera ref, i sobretot el que crida l'atenció, Agustí, és que no tenen, no vull comparar, no tenen un Dioni Villalba, un perfil més veterà, evidentment, que porta 5 gols, sinó que està molt repartida aquesta anotació.
Sí, no és aquest fet que dius, per exemple, un jugador com alguna temporada ha sigut, me'n recordo el cas de Rafa Mir amb el Mestalla, que marcava moltíssims gols, que li val la trucada de les seleccions inferiors, no. Ho tenen molt repartit, han marcat 11 gols, i ho deia, són l'equip més golejador del grup, però és veritat que està molt repartit. 2 gols han marcat Juan Carlos Arana, Nikita Josifov i Adrián de la Fuente, i la resta repartits entre Dani Esmorís, el germà d'Angelinho, el futbolista del Leipzig, que també aquí queda tot en família, Sergio Lozano, Carlo Adriano, Antonio Pacheco i l'últim Nicolas Jackson, que l'any passat estava al Mirandés. O sigui que ho tenen molt repartit, però és que a més només han encaixat un gol, que l'havien encaixat a la jornada 1, quan els hi va marcar Francis Ferrón. Des de llavors, cap gol encaixat, molts gols que han marcat, i això acaba d'intimidar una mica més.
Sí que la temporada passada sí que era un equip que tenia més aquesta figura del golejador, Àlex Millán, de fet, que en va fer 10, i que va ser, també això és anècdota, va ser traspassat, diria que era el Cercle de Bruges, sí. Just abans del partit de pretemporada contra el Centre d'Esports Sabadell. Han perdut el Pichichi, però déu-n'hi-do, no ho estan notant. 11 gols a favor en 5 jornades. I acabarem amb els porters, perquè sorprèn també que aquest únic gol en contra hagi estat amb 3 porters diferents.
Sí, perquè al final, o sigui, el Sabadell mateix té 3 porters, té a Quique Royo, té a Emilio Bernat i té a Froy Leal en dinàmica del primer equip, però només ha jugat Quique Royo partits oficials, a diferència del Villarreal B, on ja han debutat els 3 porters, que són Gianni Casaro, parlàvem abans d'ell, Iker Álvarez, que a més és internacional absolut amb Andorra, i Philip Jorgensen. O sigui que estem parlant que entre els 3 han encaixat un sol gol, el va encaixar Iker Álvarez, al minut 74 de la primera jornada, un partit on també va aturar un penal, I per tant, estem parlant de 376 minuts que acumulen els porters del Villarreal B sense encaixar un sol gol. Són dades que espanten. És difícil encertar qui serà el porter titular demà.
Sí, això
perquè també cal dir que Philip Jorgensen, que ara ho parlarem una mica més per sobre, va jugar ahir la UEFA Youth League perquè la normativa de la competició permet alinear alguns jugadors del 2002, com és el cas de Jorgensen, i per tant hi ha el dubte d'entre qui dels tres jugarà, però hi ha molta qualitat. L'altre d'ells, Iker Álvarez, que és qui més ha jugat tres partides titular i ha encaixat el gol, però és que a més ja ha debutat amb la selecció absoluta d'Andorra, no va ser titular a la victòria contra San Marino, allà qui va jugar va ser Josep Gómez, però sí que va ser-ho el 2-1 contra Hongria, jugat allà a terres hongareses, on Andorra va plantar molta cara, va estar a punt de donar la sorpresa, té 20 anys i té molt futur el actual porter titular de la selecció andorrana, veurem si en un futur també arriba a primera divisió i al futbol professional.
Si t'has de decantar per algun...
Home, a mi Gianni Cassaro m'agradava molt perquè és el més veterà, ho dèiem, va jugar la victòria per 3-0 contra el Cornellà, és un clàssic del futbol català, va ser porter del Peralada i això li va convalidar també a l'estar a l'ascens del Girona a primera divisió i a més és un futbolista que a mi m'agrada bastant, que l'any que va estar al Talavera va jugar molt bé, però entenc que demà el titular hauria de ser Iker Álvarez, veurem també si l'acaba cridant la selecció, que a priori serà el que passarà. Però són tres porters de molta seguretat, un més veterà, els altres dos més joves, Philip Jorgensen, que és qui dèiem abans, sí que va estar convocat com a tercer porter a la final de l'Europa League i, per tant, campió oficiós perquè no va debutar, a diferència de Pepe Mena, de qui parlàvem la setmana passada, però un altre futbolista, en aquest cas Jorgensen, que en principi és qui més futur té, però tres porters de molta qualitat, dos, que en principi donaran el salt al futbol professional si tot va bé, i un altre que amb 29 anys està allà entre jugar segona B, primera federació i a veure si algun any pogués arribar a segona divisió, però una porteria molt sòlida, pel que dèiem, un gol encaixat en tots els partits disputats fins ara.
Per cert, anècdota i dada curiosa, Gianni va jugar a la Nova Creu Alta, en el 2-2 del Sabadell Peralada que van marcar Felipe Sanchón i Arturo Enrique Bernard, Arturo Amac, aquell partit Gianni era el porter, un partit en el qual el Peralada va empatar en el tram final amb un gol de Bambo Diaby. Ens deixem alguna cosa?
No, per ara no. Si ens deixem alguna cosa, que sigui la victòria demà i amb tranquil·litat pel següent partit.
Tant de bo. Doncs la setmana que ve, l'Agustí Bernat, que tornarà aquí per detallar-nos i per donar-nos històries més curioses també del Nàstic de Tarragona. Per tant, a rebuscar aquesta setmana en el conjunt grana. Gràcies, Agustí.
Que vagi bé. Ràdio
Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com. Radio Sabadell.
Tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís. Hem fet ja tot el bloc Sabadell-Villarreal B amb el Sergi Parc i l'Agustí Bernat. Ara és moment de passar també un dijous més per la segona B de Futbol Sala perquè dos dels tres representants sabadellencs continuen buscant la primera victòria de la temporada després de no fer-ho en les dues primeres jornades. El més matiner aquest dissabte a 4:45 de la tarda serà el Futsal Pia que visita la pista del Muro Balear, el mateix conjunt que va plantar cara i gairebé sorprèn dissabte passat al Club Natació Sabadell aquí a la ciutat. Els de Pedro Donoso segueixen molt marmats per les baixes que tant van afectar en l'última derrota molt contundent a la Barceloneta, però ara tenen aquesta oportunitat contra un dels equips acabats d'ascendir i que encara no ha puntuat. Marc Pagès, capità de la Pia, agafa com a referència aquest estil rocós que van mostrar els mallorquins al Pavelló del Nord.
El que tinc entès és això, no? Són un equip bastant dur, que potser en atac doncs, a nivell ofensiu doncs, no fan un gran joc, però bueno, que fan una defensa bastant agressiva 2-2 i que llavors fan el que poden en atac, no? Així que, bueno, el que et dic, nosaltres a treballar, tenim uns automatismes molt clars, hem de fer el que sabem, jugar dos toques i sobretot, com sempre dic, córrer molt, no? I deixar-nos-ho tot, i si fem això, estic segur que guanyarem.
La Pia du un 1-6 i, en canvi, qui encara no ha estrenat el seu caseller de punts és l'amics del Pou Escorial Insercat, el QE d'aquest grup 3. Els dels Marinals no tenien un inici de calendari fàcil. Recordem, derrotes per 7 gols de diferència contra l'Indústries B i per 6 gols a la pista de la UD Eivissa. I la cosa no fa precisament baixada aquest dissabte a 6:15 de la tarda al Pavelló del Nord. L'Escorial rep una barceloneta que porta un 6-6 i que, a més, és líder per diferència de gols gràcies a aquest 10-4 que comentàvem contra el conjunt Escolapi. El tècnic Francis Barragán admet que no queda un altre que seguir treballant.
No nos queda otra que preparar ya, empezar a entrenar y preparar ya los partidos esta semana, que es otra final, y a competir y a intentar sacar puntos y poco más.
Per cert, Escola Pia i Amics del Pou que es veuran les cares la setmana que ve en el primer derbi de la temporada. I just després d'aquest partit que comentàvem de l'Amics del Pou, a 8:15 i en el mateix escenari del Pavelló Nord, saltarà a pista el Club Natació Sabadell, l'únic dels tres que ja ha tastat aquest gust del triomf que dèiem en les dues primeres jornades. L'equip de Borja Burgos torna a jugar a casa per segon cap de setmana consecutiu i ho fa contra un altre dels rivals que encara no ha puntuat, el Cerdanyola. Tot i això, els verds són un dels clàssics dels últims anys a la classe mitjana de la categoria. Han perdut per la mínima contra dos rivals teòricament forts, Bellsport i Sala 5 Martorell, i un dels nouvinguts, Pep Costajosà, no se'n refia.
El Cerdanyola és el típic equip que potser no fa un bon partit, però amb les individualitats que té et pot complicar molt la vida. Així que hem d'estar com avui, un inici com avui, però no baixar el ritme. Al final Cerdanyola té 3-4 jugadors bastant veterans de Santa Coloma, que ja sabem com són, que rasquen, que van a tot, i al final o igualem la seva intensitat i comencem com Déu mana o se'ns pot complicar molt el partit. Ja t'he dit que en aquesta lliga qualsevol rival pot guanyar qualsevol, i si no s'està bé, doncs el rival et pinta la cara.
I un graó per sota, enguany només tindrem un representant sabadellenc a la tercera nacional després de l'ascens aconseguit per l'Escorial. És el Grups Arraona, una temporada més que competirà a la quarta categoria del futbol sala i que aquest cap de setmana s'estrena visitant les Corts, precisament l'equip que va caure a la final del play-off contra l'Amics del Pou. Els barcelonins parteixen una altra vegada com un dels favorits per pujar i així ho adverteix el tècnic dels arraonistes Manel Muñoz.
Possiblement és un dels tres candidats o dels rivals més forts per intentar un any més pujar a segona divisió B, juntament amb Canet, Mataró B. Però bueno, això tot és a priori, perquè dintre del grup aquest any la veritat és que hi ha un nivell força alt, no?
Un Manel Muñoz que és una de les cares més visibles dels canvis que ha patit l'equip respecte al curs passat, però també n'hi ha hagut a la coordinació amb l'entrada de Xavi Girvent i a la plantilla amb les baixes destacades d'homes com Jorge Tendero, Ivan Arcusa, Àlex Martínez. Per tant, al nou cos tècnic li ha tocat treballar de valent durant la pretemporada perquè tot l'equip s'adaptés abans no arribés a aquesta primera jornada. I per Muñoz han estat unes setmanes productives.
Hi ha hagut moments de tot. En general estem contents i satisfets de com ha anat la pretemporada perquè hem estat treballant sobretot intentant arreglar la part defensiva que és on més problemes teníem. I ja ha funcionat bé, l'equip està compacte i tot això. I bueno, sí que els partits podíem haver fet coses, però hem volgut sempre estar insistint molt en tot el que havíem estat fent durant les setmanes de pretemporada, no?
Dissabte a les 8 serà l'estrena del Grups Arraona a les Corts en una tercera nacional, per cert, que recupera el format habitual d'una lliga a dues voltes, sense subgrups, sense fases i sense res del que es va viure l'any passat. Recte final d'aquest Hotel Suís. Avui parlarem de rugbi i aquelles coses que passen. Ara tenim aquí a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell, d'Oriol Ferran, que a banda de ser un redactor d'esports més de Ràdio Sabadell, també és el president del Sabadell Rugby Club, i ha coincidit que aquest cap de setmana doncs es dona el tret de sortida a les lligues catalanes de rugby, i hem pensat, home, qui millor que l'Oriol Ferran perquè ens faci la prèvia d'aquest inici de lliga. Què tal, Oriol, com estàs?
Molt bé. Les coses de la multitasca, no?
Li volia donar a Sergi Parc, però havia d'anar a la nova Creu Alta, em sap greu. Bé, ara no sé si parlar-te com a redactor, com a president, o com a què, però bé, farem un híbrid, una barreja. Més d'un any i mig, sense competir. S'ha fet llarg, això, pel Sabadell Rugby Club.
S'ha fet molt llarg, i sobretot sabent com s'arribava a aquest principi de la pandèmia, que ja va trastocar-ho tot i va arribar en un mal moment per tothom, pel Sabadell Rugby Club encara més, perquè en aquell moment el sènior femení ja estava classificat per la final de la segona catalana, i el sènior masculí ja s'havia classificat pels play-off també pel títol de primera catalana, amb opció de guanyar-la. Per tant, aquest any i mig encara s'ha fet més dur pensant com podria haver acabat aquella temporada 2018-2019, que al final doncs ens vam haver d'acabar quedant
sí,
a casa.
Amb la mel als llavis.
Totalment.
Per sort, s'ha acabat l'espera. Aquest dissabte comença la Lliga. Comenceu amb el Sabadell Rugby Club.
Exacte. El Francesc Farràs, que és el nou capità de l'equip, ha assegurat que els objectius d'aquest any són competir al màxim nivell per disputar durant aquesta segona fase la Divisió d'Honor Catalana, que és el tercer graó del rugby nacional. Francesc Farràs ho explicava així.
Els propòsits han de ser els més alts possibles. Llavors, si volem créixer com a club, haurem de jugar dalt, i llavors els objectius d'aquesta temporada, jo crec que els meus companys i jo estem d'acord, és intentar guanyar-ho tot, intentar quedar a la fase prèvia a les primeres posicions per poder estar a la Lliga de Dalt, i després ja a la segona volta competir el millor que puguem.
I ara parlarem del femení, també amb novetats, però d'entrada el masculí, que s'estrena, bé, tots dos de fet s'estrenen a la feixa llarga a l'Hospitalet, però qui cronològicament ho fa primer en el temps és el masculí.
Exacte, encara no, o sigui, disputaran contra l'Hospitalet B, contra aquest filial, que al no haver començat encara les lligues nacionals, que és Divisió d'Honor i Divisió d'Honor B, on competeix el primer equip de l'Hospitalet, és bastant probable que algun jugador del primer equip del...
Algun regalet, no?
Exacte, algun jugador del primer equip de l'Hospitalet vingui a provar-se, a recuperar ritme després de la pretemporada. Tot i així, el capità Francesc Farràs assegura que ells també han patit amb la pandèmia i que haurem de veure en quines condicions arriba cada equip.
Hem de tornar a agafar rodatge, tornar a competir, ens toca Ospi, Ospi B, els primers equips no juguen, pot ser que vinguin una mica més reforçats, però jo crec que ells estan igual que nosaltres, porten temps sense competir, tot i competir amb la pandèmia, alguns equips també anaven una mica més precaris, llavors el començament serà difícil per tots.
El Francesc Farràs serà el capità durant aquesta temporada i compartirà la responsabilitat de la capitania amb el Patxi, ben conegut aquí a la ràdio, i Jan Gómez. Els seus companys els van triar durant l'estatge de pretemporada que van celebrar la setmana passada a la Garrotxa. A Farràs explica els objectius que es marca com a capità.
L'Hospitalet és un equip difícil, sobre juguem allà, a casa seva, és el seu fortín. Tot i ser un equip B, és un club de rugby amb molta història. Tenen un ala que juga en la Divisió d'Honor B. Pots plantejar-se un partit bastant difícil. És un inici de temporada, llavors encara hem de veure com arribem nosaltres i com arriben els altres equips.
Això pel que fa a l'equip masculí del Sabadell Rugby Club, que debutarà dissabte, insistim, a la feixa llarga de l'Hospitalet, a les 4 de la tarda. Pel que fa al femení, hi ha novetats, no, Oriol? Perquè ara fa unes setmanes explicàvem que la intenció era fusionar-se amb el Santa Coloma. Sempre hem parlat aquí dels problemes que té el rugby femení per acabar de trobar aquestes 15 jugadores necessàries per poder jugar als partits, i hi ha hagut novetat d'última hora.
Sí, l'objectiu del Sabadell era crear un equip femení 100% propi, amb incorporacions del Santa Coloma com a jugadores cedides, però competint sota el nom de Sabadell Rugby Club, i que així no hagués de dependre de cap fusió. Tot i així, la falta de jugadores ha fet que totalment impossible competir i crear aquest equip a 100% sabadellenc, i s'hauran d'unir a la fusió de Badalona i Mataró. Com dius, és molt habitual en el rugby femení les fusions entre equips per així poder debutar, per poder jugar i tenir garanties de ser les 15 jugadores necessàries a cada partit. Aquest cap de setmana debutaran ja amb aquesta unió al camp de la també unió entre Banyoles i Garrotxa el dissabte a les 4 de la tarda a Terres Gironines.
Doncs compartiran horari. Al final, en aquest cas, faràs bones cròniques.
Faré bones cròniques. Dilluns les tindreu totes preparades.
Ben calentetes, acabades de sortir del forn. Gràcies, Oriol.
Moltes gràcies. Miss Worldwide, let's celebrate.
Yeah. I repassem un parell més de qüestions del dia d'avui, com per exemple que David de la Cruz està disputant ja la tercera de les quatre etapes del Giro de Sicília, una jornada de mitja muntanya de 180 quilòmetres entre les localitats de Termini, Imerese i Carònia, i amb un final que pica cap amunt. Ahir el sabadellenc va pujar fins a la vuitena posició d'una general que segueix comandada pel seu company d'equip, el colombià Juan Sebastián Molano, doble guanyador d'etapa ja a l'esprint. I Chus Oviedo s'ha classificat per la final de carabina 10 metres del Mundial Júnior del Perú. El tirador badienc del club de tir Sabadell ha passat amb la vuitena millor puntuació de la qualificació, 625,9. Si bé és cert que quatre participants han quedat per sobre eren de la Índia i només dos de cada país podien passar el tall, així que la pràctica ha estat sisè. La final és a partir de les 4, per tant, si escolteu això a l'Hotel Suís en antena, segurament ja estarà en marxa. Si ho feu via podcast, doncs encara no haurà començat, probablement. I avui ens hem d'acomiadar, hem de tancar aquest Hotel Suís d'avui, dijous 30 de setembre, recordant una secció que vam estrenar fa dues setmanes en aquest mateix espai, de la mà de la Ruth Ariño, la waterpolista sabadellenca, que enguany ha marxat a estudiar i a jugar a una universitat dels Estats Units a Califòrnia, a Los Angeles. En el primer diari de la Ruth, ella mateixa se'ns presentava, explicava el perquè d'aquesta aventura. Avui no us perdeu aquesta segona entrega, perquè la Ruth Ariño ens parla dels seus horaris i del seu dia a dia als Estats Units. Greetings, loved ones.
Let's take a journey. Hola, benvinguts de nou a la secció. Avui us explicaré com és el meu dia a dia als Estats Units. Doncs per començar, em llevo 3 dies a les 5 i mitja i 2 dies a les 6:45, depenent de si aquest dia em toca gimnàs o no. Així de mitja fem entre 2 hores i mitja i 3 hores i mitja d'entrenament. Així que normalment a les 10 ja estic. Llavors després em queden com 2 hores o així de temps lliure, entre cometes, fins que no començo les meves classes, que les tinc entre les 12 i mitja i les 4, menys un dia que tinc classe també a la tarda. Però de normal tinc gairebé totes les tardes lliures, doncs per, òbviament els matins doncs per esmorzar, i després doncs per fer deures, per avançar les classes, per mirar què em toca fer, etc. Inclús per descansar, perquè després de 3 hores i mitja d'entreno al matí, doncs estàs a les 10 i mitja, doncs estic una mica cansada, a més si ens hem llevat a les 5 i mitja del matí. I durant les tardes doncs el mateix, dino, i després doncs tinc bastant temps lliure per, doncs, per estudiar, per això, i si no doncs també per fer coses amb l'equip, entre amb les jugadores, entre nosaltres, escolta, doncs, jo què sé, potser podem quedar per anar a estudiar a algun lloc a dins del campus o el que sigui. El campus té bastants llocs per estar simplement doncs estudiant o prenent un cafè o el que sigui, i doncs a vegades quedem per fer hores d'estudi i tal. Però bàsicament això, tinc els matins els tinc ocupats, però després tinc temps lliure fins que no començo les classes, i a les tardes normalment també tinc lliure. I els caps de setmana, doncs, com nosaltres no estem jugant encara perquè som, la nostra temporada és a partir del gener, doncs ens juntem per veure altres esports o per anar a dinar, per anar a sopar, per fer alguna cosa. Solem fer coses bastant tots junts amb l'equip, i si no amb gent d'altres esports o gent que coneguem a les classes i tal. O sigui que aquest és el meu dia a dia, i us espero d'aquí 2 setmanes pel següent tema a tractar. Moltes gràcies.
Doncs aquesta ha estat la segona secció de la Ruta Ariño, aquí a Ràdio Sabadell. D'aquí a 15 dies, més històries que ens portarà ella mateixa des dels Estats Units. Res més, nosaltres ho deixem aquí, saludant-vos, enviant-vos una abraçada del Roger Manet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, en nom de tots els esports de Ràdio Sabadell. Demà, recordeu, demà, Hotel Suís en format podcast, a les 4 en antena i programació especial a Ràdio Sabadell a partir de 6:45, aquest centre d'esport Sabadell, Villarreal B, a la nova Creu Alta. Adéu-siau, que vagi bé.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.